Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a 20 de juny del 2023, una jornada que comença amb el cel també enteranyinat, com al llarg d'aquestes últimes hores, però amb temperatures que ja apunten maneres. 15 graus ara mateix al centre de la ciutat d'Olot i amb aquesta previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Aquesta setmana sembla que el temps ens portarà poca pluja. El que ens portarà és calor, calor intensa. I vam arribar a valors de 30-31 graus a les comarques del sud de Girona, per exemple, a Llagostera, 31 graus de màxim. A Olot 26,5, a Vic 27, amb mínimes de 13-14 graus. Doncs bé, el temps seguirà així de mig ennuvolat, enterbolit, pols amb suspensió, una mica de calitxa. Ahir vam tenir alguns ruixadets, algunes gotellades de fang que van deixar 2 litres per metre quadrat a Palamós. Ben poca cosa. Doncs avui pràcticament no preveiem pluja, potser a la tarda alguna gotellada a l'interior, bàsicament a la comarca d'Osona o cap al Lluçanès, ben poca cosa. Situació marcada, doncs, per la calor que ens portarà avui a parlar de temperatures de 27 a 32 graus. I demà una mica més, per tant, un dimecres que també ens portarà sol, núvols alts, a la tarda nuvolades, potser algun xàfec a l'interior, novament, ben poca cosa, i aquestes temperatures que aniran pujant. De fet, cap a dijous, divendres, podríem tenir les temperatures més altes i arribar a fregar els 35-36 graus a les comarques baixes interiors de Girona, bàsicament cap al prelitoral. Per tant, moltíssima calor, poca pluja, poques tempestes i el temps marcat per un ambient pràcticament estiuenc. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Títoles de la jornada, més de 1.000 ovelles i un projecte. Transhumància per la vida és el projecte que han tirat endavant tres pastors d'ovelles de les comarques gironines. Un d'ells és veí de Mieres. És en Prem Puig, que l'any passat ja va fer la transhumància i que enguany hi torna per posar-la en valor i també per reduir costos.
Primer per ideologia o per, també per passar-nos-ho bé, per disfrutar del camí així, però també perquè cada vegada és més car anar amb camion i resulta pues, més econòmic anar com s'havia fet sempre, no? Anar a peu.
Farà la transhumància en 5 etapes d'uns 90 quilòmetres. Enllaçarà Mieres amb la Molina. A la Garrotxa es podria implementar encara més un tipus de ramaderia i agricultura regenerativa. Ho asseguren des de l'Institut Català d'Estudis Agraris, que van ser a la Vall de Bianya fent unes sessions per parlar de tota aquesta temàtica. El maneig holístic, camps fruiters i la transhumància són accions sostenibles que es poden dur a terme a la comarca. Ho explica la Josefina Plaixats, és coordinadora de la secció ramadera de l'Institut Català d'Estudis Agraris.
La transhumància no és res més que l'aprofitament dels recursos naturals. Quan s'han acabat en un lloc, doncs els animals es transporten a la muntanya on a l'estiu hi han recursos naturals. Vol dir recursos que els obtenim gràcies a l'energia del sol, gràcies a la fotosíntesi de les plantes. Per tant, és un aprofitament. I a més, aquests animals el que fan és transformar vegetació que no té valor nutritiu per la nostra alimentació en productes d'elevat valor nutritiu i rics en proteïna, doncs com és la carn d'origen animal.
No deixem encara el món del medi ambient i en concret el món dels animals, perquè detectar els mamífers amb més presència als boscos de Molló és el que ha captat les càmeres de l'observador mediambiental Jordi Vilarras. Amb les seves tècniques ens hem pogut fer una idea més àmplia del tipus d'animals que habiten a la zona i alguns són especialment sorprenents. Escoltem el mateix Jordi Vilarras.
Sí que n'hi ha en perill d'extinció, però no els hem trobat encara. Tenim principalment el turó. El turó és un animal que està en greu perill d'extinció. Tenim una cita de fa 2 anys d'aquí de Molló que se'n va veure un i porto, et diria, tot l'últim any intentant localitzar-lo, però els animals en perill d'extinció costen molt de trobar, però si hi és, el trobarem.
Avui també coneixerem a partir de 9:15 del matí com es pesca un tauró. Parlarem precisament amb en Jaume Casamitjana. Ell és un dels pescadors, és veí d'Olot, en concret de Batet, i és un dels membres de l'expedició que aquest cap de setmana ha anat a la recerca de taurons a la zona del Cap de Creus amb la finalitat de poder-los etiquetar i fer-ne un seguiment. En parlarem àmpliament amb ell a partir de 8:45 del matí, perquè el seu testimoni realment val molt la pena. I tal com us hem estat explicant aquesta setmana, estem ja en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Aquest dimarts comença la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i a la Garrotxa encara no genera ni l'1% del consum energètic a través de plaques solars. Unes dades que demostren que la comarca necessita un impuls en aquest sentit per tal de complir amb els objectius marcats pel 2030. Ho explica en Josep Martín, és enginyer tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Els objectius que tenim a nivell global és que l'any 2030 un 50% de l'energia elèctrica que generi Catalunya ha de ser d'origen renovable. Llavors, doncs, aquí fins ara s'han instal·lat moltes instal·lacions petites de fotovoltaica que, per exemple, doncs, només ens permeten generar un 1-2% del consum elèctric de la comarca.
I avui també parlarem de música, perquè una bona regulació i dotar d'espais perquè puguin tocar tota mena de grups és el que demana el sector musical de cares a poder viure millor del sector. Aquest dissabte, Olot ha celebrat el Dia Europeu de la Música amb un concert al Torín a càrrec de l'orquestra Fireluce. Des d'Olot Cultura treballen per oferir una programació estable que doni espais a tota mena de grups. Des de la Fireluce, Domènec Buigas fa aquesta reflexió sobre la situació actual dels concerts en directe.
Em sembla que és cap a finals dels anys 90 que es vol professionalitzar el món de la música i es carreguen molts grups amateurs perquè t'has de donar d'alta per fer bolos, per tot plegat, i tot ho encareix molt. I grups que acaben de començar no tenen possibilitat de fer concerts ni, i això ho complica. I jo crec que aquí hi ha d'haver un canvi per donar oportunitat a grups amateurs que començar i grups semiprofessionals com nosaltres, perquè no som professionals, doncs hem de trobar una manera d'encabir-ho.
I unes 300 persones han participat a la Romeria de la Casa Cultural d'Andalusia. La comunitat andalusa d'Olot s'aplega un any més per celebrar la festivitat del Rocío per la segona Pasqua. Una festa que fa temps que es fa a la nostra comarca i que, mica en mica, va agafant més adeptes. En Joaquim Caballero és membre de l'organització.
Hombre, esto se nace. ¿Vale? Tienes que llevarlo dentro, si no, no te vale para nada.
La romería, pues, una cosa como para agradecerle a la Virgen durante todo el año que nos cuide, que nos dé buena salud, que no. Y una manera de agradecérselo, pues esto, llevarla en romería i cantar-la, bailar-la i estar per ella.
Avui també anirem fins a Camprodon perquè, tot i que fins dimecres Camprodon no donarà el tret de sortida oficial a la seva festa major amb el pregó, aquests dies ja hi ha algunes de les propostes imprescindibles prèvies a Sant Patllari. Una d'aquestes activitats és la trobada de modelisme naval al llac del Parc de la Mare de la Font. Us ho explicarem en el transcurs de l'informatiu. I en esports, Ashraf Hajam i Anabel Fernández afronten el Mundial de Muay Thai més preparats que mai. Ho han explicat els micròfons de Radio Olot i Olot Televisió en la prèvia del Mundial que es disputarà a Venècia.
Fa temps estava preparant això. De veritat, estic molt. Entreno com un loco i entreno cada dia, cada setmana, cada hora, cada minut, cada segon, per guanyar això. I per mi, per anar a Itàlia, per mi també tinc que guanyar 6 o 6, saps?
L'Ashraf ve d'aconseguir l'hora en la categoria semiprofessional en el Mundial de Tailàndia, on l'Anabel va guanyar la plata en categoria amateur. Els sentirem a tots dos. Els dos coincideixen a dir que en aquest Mundial el nivell serà més alt i hauran de lluitar molt per repartir la medalla. I la Unió Esportiva Olot fitxa el migcampista Pau Joventeny. El jugador de Torelló, de 23 anys, arriba procedent d'Altona, on hi ha jugat l'última temporada. Aquest curs, Joventeny ha jugat 27 dels 30 partits de Lliga de titular i ha marcat fins a 4 gols, tot i ser un pivot defensiu. És l'actualitat a les nostres comarques. Són les 7 del matí amb 10 minuts. Bon dia i bona hora.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara per donar un cop d'ull al trànsit. Policia Municipal d'Olot, bon dia i bona hora.
Bon dia. Per avui hi ha reserves d'estacionament al carrer Jaume II davant del número 74. Tindrem talls de carrer al carrer Hospici Antoni Llopis, al carrer Sant Pere Martí, comprès entre el carrer Montsalvatge i el carrer Xavier Bolós. I al carrer Bisbe Lorenzana davant de l'Hospici hi haurà pas alternatiu per un carril ocupat. Això seria tot des de la Policia Municipal. Que sigueu molt feliços.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Informa-te'n a Garatge Andreu Opel, a la carretera de Sant Joan les Abadesses, 120, Olot. Aquest cap de setmana, festa del Bosc de Tosca. Divendres 23, Gran Revetlla de Sant Joan. Dissabte, sopar popular, mariachis, DJ Bosc de Tosca i elecció de la pubilla i l'hereu. Diumenge, missa a Sant Miquel del Corb, concert amb la coral Puigsacalm i Vermut. Aquest cap de setmana, no us perdeu la festa del Bosc de Tosca.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Avui la ramaderia protagonista a l'antena dels 5 minuts més, més de 1.000 ovelles i un projecte Transhumància per la vida. Aquest és el nom del projecte que han tirat endavant tres pastors d'ovelles de casa nostra. Un d'ells és en Prem Puig, un veí de Mieres que l'any passat ja va fer transhumància i que enguany hi torna per posar-la en valor i per reduir costos. Completaran 5 etapes d'uns 90 quilòmetres entre Mieres i la Molina. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
En Prem Puig, pastor de Mieres, enguany ha decidit tornar a fer transhumància i dur el seu ramat de 80 ovelles a la Molina.
Primer per ideologia, també per passar-nos-ho bé, per disfrutar del camí així, però també perquè cada vegada és més car anar amb camion i resulta pues, més econòmic, com s'havia fet sempre, no? Anar a peu.
Aquesta vegada, però, en Prem ha estat més ben acompanyat. A banda del grup de suport, també s'han sumat a fer transhumància amb ell dos pastors més, en Josep Rama de Ripoll i en Josep Nicolau de Crespià. Entre tots sumen al voltant d'unes 1.500 ovelles que hauran completat un recorregut de 5 etapes amb 90 quilòmetres des de Mieres i fins a la Cerdanya. El pastor de Crespià i un seu company seran els encarregats de cuidar les ovelles durant l'estiu.
Això és estar amb el pastor ben organitzats i una granada darrere i anar fent. Bueno, allà, cada dia tindré que treure la ramada, que són 3.000 i pico d'ovelles, i m'ho cuidaré d'engegar-los entre jo i el pastor, ho farem.
Per què és important que es continuï fent transhumància?
Bueno, primer per aprofitar l'herba de la muntanya, perquè aquí dalt amb la secada no, aquí baix no n'hi ha molta d'herba, i llavors, bueno, recuperar una mica el que es feia abans poder, també.
Tots ells conformen el projecte Transhumància per la Vida, que pretén posar en valor aquesta tradició que cada dia es va perdent més. A través del compte d'Instagram Transhumància per la Vida, totes les persones que ho vulguin podran seguir el dia a dia d'aquestes pastors de les comarques gironines. Qui ho vulgui també pot fer aportacions econòmiques per ajudar a suportar els costos que de per si costa fer transhumància.
Transhumància per la Vida ho vam començar l'any passat, que va ser com una manera de dir a la gent: mireu que els animals ho han fet tota la vida, això de passar cap a la muntanya a l'estiu, i aquesta transhumància ve a ser com un acte inspirador perquè totes les coses que no donen vida, pues es puguin mantenir i es puguin cuidar una mica, no? I aquest acte pretén inspirar la gent en el seu dia a dia amb les coses que ens donen vida, amb els cicles naturals, amb la nostra mateixa vida, a cuidar-ho i a respectar-ho i apostar per la vida per davant de tot, no?
I és que tot i ser potser més barat dur les ovelles a peu que amb camió, enguany pastors com en Prem han vist com trobar un terreny al Pirineu ha implicat un cost major que altres anys per culpa de l'augment de les subhastes en terrenys que són de gestió pública. En Prem va treballar més d'una dècada com a guia del Parc Natural. Tal com diu ell, va deixar de portar ramats de persones per portar ramats d'ovelles.
A la Garrotxa es podria implementar encara més un tipus de ramaderia i agricultura regenerativa. Ho asseguren des de l'Institut Català d'Estudis Agraris en unes sessions que s'estan fent a la Vall de Bianya per parlar de tota aquesta temàtica. El maneig holístic, camps fruiters i la transhumància són accions sostenibles que es poden dur a terme a la zona.
Davant les amenaces del canvi climàtic i amb l'ànim de reconvertir el sector primari en un sector més sostenible, des de l'Institut Català d'Estudis Agraris donen a conèixer aquests dies els beneficis de la pràctica d'una agricultura i una ramaderia regenerativa. Segons aquest organisme, la Garrotxa, hi ha gent que practica aquest tipus de ramaderia i agricultura sostenible i asseguren que en un terreny com el Garrotxí és propici dur a terme accions com, per exemple, compartir zones boscoses en camps fruiters o la pràctica del maneig holístic. Una altra de les accions que van en aquesta línia és la transhumància, que amb el pas dels anys s'ha anat deixant de fer. En parla la coordinadora de la secció ramadera de l'Institut Català d'Estudis Agraris, Josefina Pleixats.
La transhumància no és res més que l'aprofitament dels recursos naturals. Quan s'han acabat en un lloc, doncs els animals es transporten a la muntanya on a l'estiu hi han recursos naturals. Vol dir recursos que els obtenim gràcies a l'energia del sol, gràcies a la fotosíntesi de les plantes. Per tant, és un aprofitament. I a més, aquests animals el que fan és transformar vegetació que no té valor nutritiu per la nostra alimentació amb productes d'elevat valor nutritiu i rics en proteïna, doncs com és la carn d'origen animal.
Segons Pleixats, és imprescindible que des de l'administració pública s'actuï per fer passes endavant cap a aquest tipus d'agricultura i ramaderia.
Aquesta ramaderia, doncs, és molt important per conservar el nostre país, el paisatge del nostre país, perquè actualment pràcticament el 70% de la superfície geogràfica a Catalunya la tenim en bosc. Això és un gran risc d'incendi, per una banda, i a més és un desaprofitament dels recursos naturals. I això necessita un impuls polític.
Des de l'Institut Català d'Estudis Agraris asseguren que les noves formes d'alimentació amb productes ecològics i de quilòmetre zero poden animar la implementació de tots aquests sistemes.
Gràcies, Gerard. No deixem encara els animals, perquè detectar els mamífers amb més presència als boscos de Molló és el que han captat les càmeres de l'observador mediambiental Jordi Vilarrasa. Amb les seves tècniques ens hem pogut fer una idea més àmplia del tipus d'animals que viuen a la zona, i alguns, Roger Saladrigues, són especialment sorprenents.
La guineu, el teixó, el cabirol i el senglar són els mamífers que més abunden en els boscos de Molló, segons l'observador aficionat Jordi Vilarrasa. El naturalista té instal·lades dues càmeres de fototrampeig i, gràcies a això, ha pogut esbrinar les espècies que més habiten per l'entorn natural de la vila. Aquestes càmeres les mou de tant en tant en llocs estratègics que considera que poden ser llocs de pas d'animals. Aquest fet li ha permès detectar éssers vius com la daina, la llebre o la llúdriga, i també de poc freqüents o que estan en perill d'extinció, com el gatfer, la marta o la geneta. De llops no n'ha vist, com tampoc ha pogut trobar el turó comú, un exemplar on ara mateix hi té la mirada posada.
Sí que n'hi ha en perill d'extinció, però no els hem trobat encara. Tenim principalment el turó. El turó és un animal que està en greu perill d'extinció. Tenim una cita de fa 2 anys d'aquí de Molló, de que se'n va veure un, i porto, et diria, tot l'últim any intentant localitzar-lo. Però els animals en perill d'extinció costen molt de trobar, però si hi és, el trobarem.
Tot i que Vilarrasa és un aficionat, tota la informació que recopila la comparteix a les webs de Ciència Ciutadana perquè tinguin utilitat científica. També la va transmetre als ciutadans de Molló a través d'una xerrada divulgativa a l'Ajuntament.
I han marcat 7 tintoreres al Cap de Creus per fer seguiment d'aquesta espècie en perill per GPS. Hi han participat pescadors olotins. Parlarem amb en Jaume Casamitjana a partir de 8:45 del matí aquí a l'antena dels 5 minuts més perquè ens expliqui exactament com es pesca un tauró i si realment les tintoreres poden o no afectar les persones. A 8:45 del matí esmorzarem amb ell aquí als 5 minuts més.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
No deixem encara les qüestions lligades al medi ambient perquè aquest dimarts comença la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. A la Garrotxa encara no es regenera ni l'1% del consum energètic a través de plaques solars. Unes dades que demostren que la comarca necessita un impuls en aquest sentit per tal de complir amb els objectius marcats pel 2030. Informa Roger Isern.
En els darrers temps cada vegada és més habitual sentir a parlar de les comunitats energètiques. Olot ja compta amb aquest tipus d'instal·lacions i altres municipis de la comarca estan fent passos per comptar amb plaques fotovoltaiques per tal de generar energia per a veïns i equipaments municipals. Actualment, segons dades de l'Institut Català de l'Energia, el 2022, la Garrotxa tenia una potència d'energia renovable instal·lada. Una xifra és molt per sota del que es voldria, segons els experts. A 7 anys vista, abans del 2030, l'enginyer tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa i membre de l'OCTE, Josep Martín, creu que la comarca ha de fer un pas endavant.
Els objectius que tenim a nivell global és que l'any 2030 un 50% de l'energia elèctrica que generi Catalunya ha de ser d'origen renovable. Llavors, doncs, aquí fins ara s'han instal·lat moltes instal·lacions petites de fotovoltaica que, per exemple, doncs, només ens permeten generar un 1 o un 2% del consum elèctric de la comarca.
Els números que es volen arribar referents a energia generada a través de plaques fotovoltaiques és del 50%. A la Garrotxa s'arriba al 2% a dia d'avui. Martín creu que s'han de crear comunitats energètiques més grans i aprofitar equipaments municipals que puguin permetre la instal·lació d'un gran nombre de plaques.
El que es pot és fer instal·lacions més grans que no una de 10, 20, 15 plaques que pot muntar un particular a casa seva, sinó que doncs, en un pavelló, per exemple, poden haver-hi 500 plaques amb una potència de 100 kW i això doncs és molta més energia que anem posant a la xarxa i anem fent augmentar aquest percentatge per veure si arribem al 2030 aquest 50% que el tenim aquí a la cantonada i ens hem de posar des del primer minut 1.
En els darrers mesos, canvis legislatius permeten que l'energia generada a través de comunitats energètiques pugui arribar a un radi de 2 quilòmetres, un canvi que afavoreix en gran part a tots els municipis de la Garrotxa. També està previst que aquest topall pugui desaparèixer en un futur proper.
Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Sabies que diferents municipis de la comarca s'estan organitzant comunitats energètiques? Energia renovable? Millor compartida. Les comunitats energètiques tenen l'objectiu de promoure la generació d'energies renovables amb instal·lacions de plaques fotovoltaiques a teulats. El radi d'acció d'una comunitat energètica arriba ja a un màxim de 2 quilòmetres, suficient per a ser accessibles als habitants de la gran majoria de poblacions de la Garrotxa. Adreça't al teu ajuntament per informar-te'n i comparteix l'energia. És una informació de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua i que després sentint el vertigen de ser gota d'aigua freda de pluja caiguis i et facis amiga dels calabotins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua.
És l'orquestra Firaluche amb la veu inconfundible del gran Pau Enribà. Han actuat aquests dies aquí a Olot i han demanat una bona regulació i dotar d'espais perquè hi puguin tocar tota mena de grups. És el que demana el sector musical de cara a poder viure millor de la música. Aquest dissabte a Olot ha celebrat el Dia Europeu de la Música amb un concert al Turín a càrrec de la Firaluche. Des d'Olot Cultura treballen per oferir una programació estable que doni espais a tota mena de grups.
A Olot, el Dia Europeu de la Música es va celebrar aquest cap de setmana amb un concert concert a la Sala Turín amb orquestra Fireluche, que va portar el repertori del seu nou disc Segona Figurada, que pretén ser un homenatge a Pau Riba, amb qui havien treballat amb altres treballs. En parla el programador musical de Got Cultura, Jordi Serrat.
Busquem grups que no siguin ni emergents ni grups dels que et trobaries que de cap de cartells en un festival. Busquem aquesta gent que fa temps que pica pedra, que estan fent molt bona feina, però que mai mouran unes grans quantitats de públic i que per tant els costa molt trobar uns espais on tocar. El que et deia abans, que la gent busca en festivals on omplir grans espais i les programacions estables en sales, en llocs regulars, han perdut pistonada.
Els mateixos components de l'orquestra Fireluche asseguren que el món de la música no passa pel seu millor moment professionalment i que fan falta canvis perquè tota mena de grups puguin viure d'aquesta indústria. En parla el membre de l'orquestra Fireluche, Domènec Boigues.
Em sembla que és cap a finals dels anys 90 que es vol professionalitzar el món de la música i es carreguen molts grups amateurs perquè t'has de donar d'alta per fer bolos, per tot plegat, i tot ho encareix molt. I grups que acaben de començar no tenen possibilitat de fer concerts ni... i això ho complica, i jo crec que aquí hi ha d'haver un canvi per donar oportunitat a grups amateurs que començar i grups semiprofessionals com nosaltres, perquè no som professionals, doncs hem de trobar una manera d'encabir-ho.
Des de Got Cultura s'aposta per fer programació estable durant tot l'any i dotar d'espais per a aquest tipus de grups. Una bona regulació permetria una millor supervivència de la gent que treballa en aquests sectors. El Dia Europeu de la Música es celebra el 21 de juny.
Unes 300 persones han participat a la Romeria de la Casa Cultural d'Andalusia aquest cap de setmana. La comunitat andalusa d'Olot s'aplega un any més per celebrar la festivitat del Rocío per la segona Pasqua. Una festa que fa temps que es fa a la nostra comarca i que mica en mica va agafant més adeptes. Un dia de fe i de sentiments per a moltes persones que, tot i fer molts anys que viuen a Olot, continuen mantenint l'esperit andalús i les seves tradicions.
A Olot, la comunitat andalusa va celebrar la festivitat del Rocío aquest dissabte amb una processó que va començar a la Casa Cultural d'Andalusia i va finalitzar l'església de Sant Esteve amb una missa en honor a una verge molt estimada per a les persones vingudes de terres andaluses. En parlen en Joaquín Caballero, membre de l'organització de la Romeria, i en Manuel Luque, president de la Casa Cultural d'Andalusia.
Hombre, esto se nace, ¿vale? Tienes que llevarlo dentro, si no, no te vale para nada.
La Romeria, pues, una cosa como para agradecerle a la Virgen durante todo el año que nos cuide, que nos dé buena salud, que nos... Y una manera de agradecérselo, pues esto, llevarla en romería y cantarle, bailarle y estar por ella.
Ja fa anys que la romería celebra Olot i mica en mica va tenint més adeptes.
Sí, muy bien, esto va entrando, poco a poco, pero va entrando.
Fins a 300 persones, segons els organitzadors, van participar de la festa, que va acabar amb un àpat al barri de Sant Roc, una jornada típica de la segona Pasqua i que, tot i la llunyania de molts olotins i olotines cap a la seva terra, mai se la perden. Dia de tradició, de lluir vestits i de fe, cap a un sentiment que per una jornada es viu amb la mateixa intensitat també a la Garrotxa.
Marxem ara cap a Camprodon. Unes 300 persones participen, en aquest cas, a la proposta prèvia a la festa de Sant Patllari. Tot i que fins dimecres Camprodon no donarà el tret de sortida oficial a la seva festa major amb el pregó, aquests dies ja hi ha algunes de les propostes imprescindibles prèvies a Sant Patllari. Una d'aquestes activitats és la trobada de modelisme naval al llac del Parc de la Mare de Déu del Món, que ha portat, doncs, centenars de persones a gaudir d'aquesta especialitat.
La trobada de modelisme naval al llac del Parc de la Mare de la Font és una activitat que dona la benvinguda al bon temps a Camprodon, tot i que enguany els cels ennuvolats han fet patir a més d'un. A més, aquesta trobada també indica un moment clau pel municipi de la Vall, l'inici de la Festa Major de Sant Patllari. Jordi Serra és el president del modelisme naval de Girona.
Fa molts anys, ja ve de molts anys, això ja de quan hi havia l'anterior president nostre, que desgraciadament ja no és amb nosaltres, que era, ja ho organitzava directament i ho veníem, cada any veníem aquí. i fèiem allòs de navegació. Vull dir, ja fa temps això. Ja jo puc col·laborar-ho perquè també se posaven tots, bueno, ens posàvem tots d'acord, fins i tot hi ha el president de Taga allà baix, que també venen cap aquí, i normalment sempre ens anem trobant tots, eh?
Rèpliques a escala de tota classe de models han tornat a participar en aquesta trobada que ja fa molts anys que se celebra un dels espais amb més encant de la capital de la Vall de Camprodon. Amb aquestes jornades de trobada i germanor, Camprodon ja dona el tret de sortir de les activitats prèvies a Sant Patllari. Amb aquesta proposta imprescindible, el municipi de la Vall ja es prepara per continuar navegant durant la seva festa major.
Gràcies, Paula Sayago. Esteu escoltant els 5 minuts més, ja són 7:45.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
Anem als esports. Ashraf Hajam i Anabel Fernández afronten el Mundial de Muay Thai més preparats que mai. Ho han explicat els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió en la prèvia del Mundial que es disputarà a Venècia. L'Ashraf va aconseguir l'or en la categoria semiprofessional en el Mundial de Tailàndia, on l'Anabel va guanyar la plata en categoria amateur. Els dos coincideixen a dir que en aquest Mundial el nivell serà més alt i que hauran de lluitar molt per repetir medalles, Roger.
El Muay Thai s'està fent un nom a la Garrotxa, un esport d'origen asiàtic que gràcies a noms com el de l'Ashraf Hajam i l'Anabel Fernández fan que sigui una pràctica esportiva creixent a casa nostra. Part de culpa tenen els dos esportistes després d'aconseguir fa uns mesos dues medalles al Mundial de Tailàndia. En el cas de l'Ashraf, la de l'or en la categoria semiprofessional, un èxit que no l'ha fet canviar l'hora d'entrenar i que el fa afrontar el Mundial de Venècia amb ganes de repetir el primer lloc.
Fa temps que estava preparant això. De veritat, estic molt. Entreno com un loco i entreno cada dia, cada setmana, cada hora, cada minut, cada segon, per guanyar això. I per mi, per anar a Itàlia, per mi també tinc que guanyar sí o sí, saps?
Per la banda de l'Anabel també es veu més preparada tant físicament com psicològicament respecte al Mundial de Tailàndia. Allà va aconseguir-hi la plata i ara, segons ella, davant rivals més dures i un nivell més alt, vol repetir bons resultats. Explica que serà un Mundial exigent en tots els sentits.
Em sento més preparada que quan vaig anar a Tailàndia, això sí, també allà mateix vaig estar entrenant molt dur. Ara en aquesta competició, allà a Venècia, sí que hi ha molt més competidors, hi ha també molts més països, o sigui, és com en global sembla que serà tot més dur, però bueno, també hi vaig més preparada que quan vaig anar a Tailàndia.
Qui entrena i coneix millor que ningú a l'Ashraf i a l'Anabel és el seu entrenador, l'Isaac Maia. Creu que arriben més ben preparats i creu que tenen potencial suficient per estar el més amunt possible de la classificació.
En un com l'altre se'ls entrenant ja es veu que entrenen d'una altra manera, entrenen, bueno, tot ho fan molt més tranquils, molt més de cap, la tècnica, han millorat tot en general, han millorat una mica.
El Mundial de Muay Thai es disputarà a partir d'aquest dijous fins diumenge a la ciutat italiana de Venècia. Dos garrotxins com l'Ashraf i l'Anabel optaran a medalla i a repetir l'èxit de Tailàndia.
Gràcies, Roger. La Unió Esportiva Olot fitxa el migcampista Pau Joventeny. El jugador de Torelló de 23 anys arriba procedent del Tona, on hi ha jugat l'última temporada. Aquest curs, Joventeny ha jugat 27 dels 30 partits de Lliga de titular i ha marcat 4 gols, tot i ser un pivot defensiu. És el quart reforç dels olotins després de l'arribada de Roquet, també d'Altona, Mainau i Marc Mas. D'aquesta manera ens hem situat a 7:45 del matí i 4 minuts, escolteu els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!